i amb motorets i coses així, vaig pensar, hosti, si m'he de passar molts anys treballant, més val que sigui una cosa que m'agradi que no pas d'una cosa que no. Llavors, bueno, al tornar ja vaig fer com el cop de cap, vaig començar a estudiar una mica de disseny, després ja em vaig liar treballant amb estudis de disseny fins aquí.
Mm-hmm. Pensa, Manel, que sí. Aquest far, el primer, ara en veurem quatre, però sí. Que són autèntiques virgueries, però autèntiques virgueries fetes per ell, mm-hmm, a mà, amb materials diversos. Aquí hi ha fusta, hi ha acer, hi ha alumini, hi ha llums, hi ha deflectors, hi ha motorets. És, són virgueries, són autèntiques virgueries. Mm-hmm. És que ja veuràs les imatges, perquè al·lucinaràs. Hi ha ara el sol veurem. I hi ha també la boira.
I la boira, Josep, ara ens explicaves que ja de petit, no?, doncs feies aquestes petites creacions, aquestes petites proves, però vaja, en l'ambient més domèstic, no? Explica'ns algunes de les coses que ja de petit havies dissenyat i havies creat.
Sí, feia... No, clar, domèstic, perquè quan era petit no em contractava ningú per exposar enlloc, però els meus visitants eren els meus pares, que també ho patien una mica, suposo, i el que feia era, doncs sí, no ho sé, m'inventava coses, m'agradava molt fer trampes per animals i coses així, sense fer-los mal, evidentment. Sí. I després a casa també muntava, doncs, sistemes amb cordes. De fet, crec que la meva invenció millor va ser un ascensor, una espècie d'ascensor elevador que pel buit de les escales de casa pujava i baixava, i no sé, el meu pare, que estava baix, li enviava coses i després tornava a tirar amunt, i ho vaig fer amb un motor de cotxe d'escalèstric, això. Crec que encara està per casa, això, però bueno, no sé si funciona ja.
El tema que funciona també és important, perquè quan manegues coses.
Acostumen a no funcionar, però
aquí, bueno. Aquí també hi ha prova-error, perquè després explicarem el de baix, que és molt sofisticat i que gira, van girant, són diferents llums que giren sobre diferents eixos. Aquí també hi ha una part electrònica, per tant, té una seva complexitat, no?
Sí, té bastanta complexitat, i després, de fet, se li ha de fer un seguiment sempre a aquests mecanismes. La idea és que siguin el més fiable possibles, i crec que en aquest cas ho estan sent, perquè al final els fars, i la idea és, no?, són coses molt, molt resistents, són estructures molt resistents, i val la pena que el mecanisme funcioni. Però sí que han d'estar doncs, ben pensats, o són mecanismes que han de ser sòlids i han d'estar ben dissenyats. La idea al final és que quan més senzill, més números tens de que funcioni bé, i quan més complex, més pot fallar. Llavors,
mira, mentre penses la pregunta, sí, les mourem, perquè aquest primer far, el de 5 metres, que és espectacular.
Déu-n'hi-do.
És que, a més, ara està girant i està encès, és el que té la boira, mm-hmm, té una estructura metàl·lica, i aquest far ha fet de far, no?
Sí, efectivament, va estar instal·lat en un museu de Castelló, i ha servit, o sigui, ha fet servei de far durant uns 3 anys en exterior, i vull dir que és un far ja, diguéssim, adult, ja ha servit i ha funcionat. I,
clar. Sí. De fet, Josep, ara ens explicava justament que aquest far, doncs, havia fet de far en el seu ús original, però clar, en un món dominat per la senyalització digital, quina vigència pot tenir encara la imatge d'aquests fars, no?, com a imatge també icònica del món contemporani?
Sí, totalment, és una gran pregunta. Jo crec que, de fet, d'alguna manera, la meva feina com a dissenyador, o la feina que tenim una mica la gent que ens dediquem al món creatiu, és qüestionar, fer preguntes, no? Mm-hmm. O fer que l'espectador es qüestioni preguntes, i aquesta és una d'elles, sens dubte. I a més, en ocasió d'aquesta exposició, què fan uns fars tancats a dintre d'una nau? Vull dir que també és una altra pregunta, no? Però... d'alguna manera, la resposta a aquestes preguntes és, efectivament, aquests fars, actualment hi ha tecnologies molt més modernes i digitals, i segurament molt més eficients. Al final, la resposta és una mica voler abocar una mica aquest romanticisme, no?, que d'alguna manera potser es perd una mica amb el món digital, no?, buscar aquest romanticisme d'aquella època en què els fars eren mecanismes o eren sistemes, arquitectures gestionades per gent doncs, que vivia allà, en la solitud, no?, una cosa molt anacrònica actualment, però que té una certa bellesa, no?, i que potser avui, amb tota l'eficiència i buscant el rendiment i la digitalitat, doncs, s'ha perdut una mica.
Som a l'altura del segon far, que més o menys és com l'altre, uns 4-5 metres d'alçada. Aquest és diferent, eh?
Sí, aquest és molt diferent. Aquest està fet amb fusta, i de fet penso que la fusta potser no és el material millor per fer un far, no? Però és un material que jo hi treballo molt, i vaig pensar, bueno, doncs, ja que estarà en interior, crec que és una bona, bueno, és una bona proposta, no? És una bona línia d'investigació fer un far amb fusta.
Anem avançant, perquè se'ns acabarà el temps, i no vull marxar sense explicar les virgueries, que són autèntiques virgueries d'aquí de l'últim apartat, que és el que estem entrant ara, perquè aquí hi ha tres fars més petits que els altres, però giratoris, és que no sé com explicar-ho, és que s'ha de veure.
Sí, com uns mòbils, no?
Com a mòbils. Saps els mòbils que posen damunt del llit de la canalla?
Exacte.
Que es va movent, doncs un és això, però en llums, en tot un sistema molt sofisticat. Aquest és el que s'ha hagut de graduar una miqueta, no?
Sí, aquests són, bueno, tècnicament són més complicats que els fars són més imponents i tenen una estructura més gran, però aquests d'aquí són més petits i tenen tot una sèrie de mecanismes que ara ho comentàvem, no? Els he volgut deixar a la vista perquè la gent, el públic, pugui entendre què està passant dintre de cadascun d'aquestes balises. Llavors, sí, són mecanismes molt pelats, perquè us imagineu, són molt pelats, no tenen tots els cables estan a la vista, o la majoria estan a la vista, i la idea és, sempre hi ha una dificultat, que és que un mòbil, com aquests que comentàvem ara, no?, que pengen damunt dels dits de les criatures, no s'hi pot posar llum o una bombeta a les puntes, perquè al final el cable s'acaba enredant i has de buscar. Llavors, aquests mecanismes solucionen això. Hi ha una part d'un mecanisme que fa com unes escombretes i tal i qual, i això el que permet és que fem un mòbil, però amb llums a les puntes, i que aquestes llums no parin de donar toms infinitament, i fan com una espècie de joc de, no sé com dir-ho, com si fos un planetari o una cosa així, no?, com d'asteroides. O...
Josep,
és brutal, eh?
Amb sí, això que ara ens estàs explicant, no sé si podem llegir també els teus fars com a metàfores també d'altres tipus de navegacions que no són les físiques, dels vaixells, no sé si també navegacions personals, socials o digitals que van més enllà també doncs, del llenguatge i del món mariner.
Sí, absolutament, i té una lectura en aquest sentit, sens dubte. De fet, els fars al final són una referència. Normalment no són pels mariners, no?, però també ho poden ser per culturalment, no? Al final això que estem fent aquí és d'alguna manera una expressió artística, una expressió de cultura, i la gent ve, no? No sé si atreta per la llum del far, però els fars al final són una senyal, una indicació en la llunyania, no?, a la nit, perquè els humans ho veiem. Per tant, és un punt segur, en realitat, un far. Ens està indicant un lloc segur, i aquest lloc segur pot ser terra, pot ser cultura, pot ser un lloc espiritual. Té moltes lectures, efectivament.
Ja per anar acabant, Josep, els visitants, que ara hi ha uns per aquí, que estan fent la ronda, què creus que s'emportaran d'aquests fars interiors i d'aquestes llums i d'aquesta també enlluernament, perquè ara a mi m'està enlluernant, sí, aquest far, eh?
No, la llum és dura, a vegades és dura, i en aquest cas d'aquí tenim aquesta peça que és bastant durilla. Es veu, entres així i pica molt directe, no? Però jo el que diria és que vaig voler fer la instal·lació o l'exposició d'una forma molt, molt immersiva, i que no és fosc, i hi ha aquesta boira i aquesta música immersiva, perquè volia que la gent s'endugués una mica la sensació, més que el fet de veure la peça i dir, val, ostres, està fet així o aixà, poder veure-la, doncs tenir aquesta sensació de bueno, com si fos de nit, no?, i d'aquesta cosa immersiva, misteriosa, no?, dels fars, que és una cosa com a mística, fins i tot. Per tant, aquesta era una mica la idea.
Mm-hmm. Mira, Manel, jo he vingut molt de pressa, sí, i ja m'he relaxat, amb l'estona que porto aquí m'he relaxat de cop, eh? És a dir, no, ara surto amb un altre esperit, d'aquí dins. Mira, al Prat de Llobregat, que teniu l'aeroport per aquí, Mar, sí, aquesta exposició aniria molt bé per allà, eh?
Doncs mira, que es quedin també amb aquesta idea. De moment, fins al 27 de setembre es podrà veure aquesta exposició en l'emplaçament on avui s'hi ha desplaçat el Josep Sunyer. Gràcies als dos, Josep, per acompanyar-nos també i per compartir amb nosaltres, amb els oients de l'Obert per Vacances, aquesta connexió tan especial. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Fins demà, Manel, que vagi bé.
Ara passen 8 minuts a 2:15 del matí. Els Trulls és un dels restaurants més típics a la ciutat de Lleida. Els cargols són el seu plat estrella. A l'entrevista d'avui dels Fogons de l'Oest, el Rubén López de UAU Lleida Ràdio entrevista el xef del restaurant Els Trulls, Manel Uceda, i qui ens parlarà justament de cargols i ens explicarà quins són els ingredients que fa servir des d'aquesta cuina de secà.
En el marc de la sèrie Cuines de Secà de diferents restaurants destacats de les Terres de Ponent i el Pirineu, avui als estudis d'UAU Lleida Ràdio tenim el xef i propietari de Els Trulls, Manel Uceda. El restaurant és una braseria tradicional situada al cor de Lleida, al carrer La Palma número 21, un espai autèntic amb les parets de pedra i una oferta gastronòmica on predomina la cuina catalana. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Bé, he fet una petita introducció, no?, dels Trulls per posar una mica en context els nostres oients, a la gent, però sempre és millor la veu de l'expert, no?, del propietari. Com defineixes casa teva? Quina és per tu la seva essència?
Bueno, l'essència, hem intentat mantindre sempre lo de Lleida, els caragols a la llauna i la brasa autèntica. no hi ha res més. Un local de fa 40 anys farà ara, que hem obert, familiar, petit, acollidor, ho intentem fer el millor possible, tocant sempre el mateix. Fent escalivada a la brasa, l'alioli, caragols a la llauna com sempre i tocar carn a la brasa. Poca cosa més.
Treballeu amb els productes de secà, aquesta brasa, no? Quina importància li doneu al fet d'elaborar aquests plats amb els productes que serviu?
Bueno, la importància li dona la gent. Nosaltres procurem fer bo i tindre-ho d'aquí, de Lleida, producte de Lleida, i la gent és la que ho valora, i la gent és la que ho aprecia, i treballem perquè això, perquè crec que no hi ha un altre secret.
Com seleccioneu aquests productes de cara al servei, no?, que oferiu? Treballeu amb productors locals d'aquí del territori de Lleida, eh?
Tots de Lleida, productors d'aquí de Lleida, i sempre procurant tindre el gènere, el que hi ha al mercat, el millor que hi ha en aquest moment.
De quilòmetre zero, arrelat al territori, això també sí. És important pels truis, no?
Sí, sí, som gent de Lleida, sí.
Ara que ha arribat ja l'estiu, ho podem notar amb el temps, força,
sí, i tant.
Com afecta a la vostra carta? Que bueno, introduïu alguna cosa?
Nosaltres no, perquè igual que tenim la grasa que és forta, però també fem un assortiment de torrades, fem torrades calibades, fem amanides, llavors la gent pues, tira més a fer amanides i caragols, pot ser que caragols i carn, que atipa més i és de més àpat.
Durant tot l'any feu
tot l'any el mateix,
aquesta brasa que sí. Predomina, aquests cargols, però sí que a l'estiu noteu una mica que la gent doncs, pot tirar més cap a aquella amanida per refrescar-se una mica, les torrades,
correcte.
No?
Igual que tirar més a l'aigua, i a la calor que fa, pues, a lo que es pot.
I ara que arriba l'estiu, quin és el producte que més t'agrada cuinar?
Nosaltres, el plat estrella són els caragols. Estiu i vent són els caragols, per la sortida que tenim nosaltres més.
També recomaneu molt l'allioli.
Bueno, l'allioli i l'escalivada ho fem nosaltres. Són productes estrella de tota la vida i això és el que la gent demana. La gent ho aprecia.
Durant aquests mesos més calorosos, feu altres activitats com podria ser música a la fresca o alguna espècie de maridatge?
No, nosaltres, la veritat, el local és petit, el personal són pocs i prou de feina tenim per fer el que fem.
O sigui, us senyiu al que teniu a la sí. Carta, oferiu...
Tot l'any fem el mateix servei. Abans a l'hivern fèiem alguna activitat a l'interior, ara no fem res.
I volia preguntar també pel tipus de clientela, el tipus de públic que ve, que és més, pot ser més familiar o més...
Tenim
grups...
Tenim la solera de Lleida, la clientela bona de Lleida que dic jo, que és la solera, la gent que menja caragols i ho valora, però tenim la sort de que portem molts anys i tenim molta gent de fora que ve a menjar caragols de tota part d'Espanya. És a dir, quan venen, passen per Lleida, bé sigui per anar a la costa, bé sigui per anar a la muntanya, paren a Lleida i venen a menjar caragols als truix. Llavors tinc una clientela al migdia que és 80% gent de fora, 20% gent de Lleida. Això en fi de setmana, dels dies de cada dia i per les nits és la gent de Lleida.
Un 80% és molt alt percentatge de gent de fora.
Sí, senyor. Hi ha vegades que està un 100% del menjador gent de fora. Quan hi ha activitats, hi ha campionats de bàsquet...
Algun congrés...
Hi ha campionats de futbol, tennis, algun congrés... Llavors se reserven el local és petit, llavors la gent de fora se reserven la taula amb bastant temps.
Sí, s'ha de reservar amb bastanta antelació, perquè si no, el més probable...
Sí, de setmana sí, dissabte i diumenge a dinar sí.
D'acord. Personalment, jo quan he estat als truis, els caragols a la llauna són el que demano sempre per... Bueno, és obligació, no? Quin és el secret perquè surtin tan bé, Manel?
Bueno, secret no n'hi ha cap. Jo crec que és tindre el producte bo i fer-los com s'han fet tota la vida a Lleida. Al final... La gent està descontenta perquè ja no hi ha els cuiners d'abans, ni els restaurants d'abans. S'estan tancant, s'estan jubilant, els cuiners no puja gent nova i sembla que avui en dia fer caragol sigui impossible, no és impossible. S'han de fer com sempre i punto. No hi ha res més, no hi ha secrets.
El secret igual està en fer-los amb amor, no?
Ficar el carinyo que s'hi fiqui en una casa quan és teua i quan vols que la gent marxi contenta i tractar la gent bé i no enganyar ningú, producte bo, caragol bo, de Lleida... És fàcil.
Has comentat aquesta relació, no?, que explicaves, entre que ja no hi ha les cuines d'abans, que ja no hi ha els chefs d'abans, que la gent també ho està notant, a vegades ho demana, no?, que torni una mica la cuina d'abans, els plats tradicionals, vosaltres li doneu, no?, aquell punt d'importància a la tradició, no?
Bueno, perquè estic jo al frente, porto tota la vida al local. Jo tinc tres fills i ningú dels tres segueix. Igual que jo, te podria parlar de los profesionals de l'hostaleria de tota la vida, los veteranos, diguéssim, que porten molts anys, no seguís ningún fill. Me sembla que n'hi ha dos fills de tots que continuen, de tots que tenen locals d'hostaleria, de tots. Me sembla que de tots els que som a Lleida, me sembla que hi ha dos fills que continuaran a darrere, quan abans era una cosa normal. L'avi estava a la cuina, el pare estava a la barra i el fill estava fora al mostrador. Ara vas a un local, els fills no s'involucren, hem un sacrifici... Ha canviat molt les coses.
No ho veuen com una sortida, no?
No ho veu ningú com... Bueno, avui en dia jo crec que l'hostaleria, la gent jove, és una altra filosofia. No, ha canviat tot.
I aquesta cuina de secà, que en el vostre cas doncs predomina la brasa, com la valores tu a nivell més territorial, a nivell de demarcació? Pots destacar alguns restaurants de cuina de secà?
Bueno, jo, al final... Lo que dic és que treballem molt perquè cada dia som menys. Jo, si dic que recomanem a algú anar a dinar a un altre lloc, ja no sabem a on enviar-lo. Cada dia és més difícil. Abans érem uns quants, estaven a l'Horta, quasi tots, repartits, els restaurants en solera, estan tancant, s'estan traspassant, l'agafi un, l'agafi un altre. Al final no saps ni el que fan. No hi ha aquella...
Aquella empenta, no?
Aquella empenta d'abans, la línia d'abans, deies, aquesta sí que era amb això, aquesta sí que era amb allò. Ara no se sap, ni jo ho sé, no ho dic en broma, és a dir, jo no sé on enviar amb algú a menjar el que fa jo. M'entén? No ho sé.
Home, és una mica preocupant, no? Pot ser aquest
canvi...
Pues
sí, perquè a vegades ja no per mi, a mi me passa cada cap de setmana quan fan un event o fan alguna cosa a Lleida. La gent, però d'on podem anar a comer? No ho sé. No lo sé. Abans enviava la gent, saps? Abans enviava la gent, però ara dius, a dónde los envío?
I ara, Manel, hem comentat una mica aquesta cuina de secà, la importància dels truis a Lleida, els orígens, la família, el que oferiu. Finalment, què li diries, Manel, a algú que vol degustar la cuina de Lleida i sobretot als truis?
Bueno... Nosaltres som partidaris, mai a la vida hem fet propaganda, mai a la vida li dic a ningú que vingui a casa meva. El que ve té que sàpiga a lo que ve. Nosaltres no sorprenem a ningú, fem lo que fem i no vull que la gent tingui expectatives de res. És a dir, a qui li agradi los caragols, que vingui, que disfrutarà de menjar caragols. El que li agradi la carn, disfrutarà de la carn a la brasa. Però donar expectatives a la gent no m'agrada ficar-ho.
Doncs Manel, és el missatge que envia en aquesta xerrada sobre la sèrie Cuines de SK, de diferents restaurants destacats de Terres de Ponent i Pirineus. Moltes gràcies, Manel.
Gràcies a vosaltres.
I ja ho sabeu, els dijous avui a partir de 6:45 de la tarda a les televisions locals és el moment de les converses Connectica. La seva presentadora, la Jèssica del Moral, ens avança els continguts d'avui, un contingut que podeu trobar també sempre que vulgueu a la xarxa Més.
Marc Timón és un artista, un creador. I on diem artista, podríem dir músic, compositor que transita des de les sonoritats més tradicionals a l'electrònica, intèrpret i també escriptor. En un país que fes justícia al talent intern, no li caldria viatjar fora per treballar. Però quina llàstima, perquè llavors només el coneixeríem nosaltres. Escolta'm, i et sents més valorat a fora que aquí, tu?
Això depèn del dia que m'ho preguntis, et diré una cosa o una altra. Quan sovint penso que no em sento prou valorat aquí al país, em dic a mi mateix que no ho he de pensar així. Però si sóc molt sincer, sí, em sento... Em sento més que poc valorat, això que et deia, que quan fas moltes coses molt diferents costa molt que s'aprenguin seriosament, no? Yeah. I sobretot també depenent de la teva estètica, la meva estètica de vegades és èpica, de vegades és surrealista.
Cert, clar.
Crec que no entronca gaire amb el tarannà més català, que es fa de tot, clar. Però més costumista.
Yeah.
I això que vinc de la copla i de les sardanes, però...
Però és que la copla i les sardanes tampoc són mainstream aquí.
No, per això et dic que quan et dic que no em sento gaire valorat, em sento, com et deia al principi, no m'agrada aquest tipus de victimisme, però sí que, clar, jo amb la copla i la sardana fa més de 20 anys que faig moltes coses que de vegades estan fent artistes actualment i que els mitjans de comunicació pinten com si fos un gran invent revolucionari modern i dius, hòstia, ho estava fotent fot 20 anys, no? Però com que no som i ni hem estat mai mainstream, els de la copla doncs, són com els germanets petits, no? I quan ve un germanet doncs, d'un altre món més mainstream o més que la nostra cultura catalana el té com un tòtem, pam, la copla. És un exemple,
quan dius altres artistes, vols dir gent que figura als cartells de festivals, per exemple?
No, gent, però no ho deia en el mal sentit, molts d'ells són artistes que aprecio o fins i tot amb qui hem pogut treballar junts, és a dir, no és que aquests artistes s'apoderin, no, és que quan ells
és que l'atenció va
fan una, agafen la copla i fan una cosa a nivell mediàtic, buah, és com hi ha gent que descobreix la sopa d'all i dius, no, aquesta sopa d'all ja l'havíem fet fa temps, i això és una mica el problema que crec que té el país, no, que anem, sobretot a nivell de mitjans de comunicació, sempre darrere del que sembla més modern o més...
I per què creus que passa això?
Doncs passa perquè tenim un país molt i molt petit, passa també per un tema de... que ens costa molt valorar allò que és nostre, perquè portem molts anys d'història, doncs, que passa el que ens passa, llavors allò... en el cas que parlàvem, que dèiem de la sardana i de tot això, de la llengua, ens costa molt i molt saber apreciar, saber valorar. Tenim la necessitat de trobar tòtems de que ens estimin, no? I d'ensenyar, veus, aquest ha fet això, Jo crec que... Hi ha una frase que sempre em fa gràcia, no? Que de vegades es pot parlar d'un artista, per exemple, i algú diu, però si aquest no el coneix ningú, no? O en una, en una redacció, no? Aquest no el coneix. En lloc de partir de, ostres, quina ignorància que no coneguem algú, és més despectiu, no? Jo crec que ve una mica per aquí. Home, doncs obrim-nos i coneguem, no? Que pot ser que no valgui la pena, eh? No estic dient que tot artista no conegut valgui la pena, però sí que aquí al país tenim una sèrie de noms i, ostres, ens costa la vida, insisteixo, no és res en contra d'aquests noms, que molts hi he treballat i tenim amistat fins i tot personal. Si no és un tema de que no passa res, tenim molta cultura, molta riquesa, no passa res per eixamplar.
Converses Connecticut, els dijous a 6:45 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més.
I continuem amb la nostra agenda, l'Obert per Vacances. És el moment ara també de parlar amb el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, qui acumula els millors plans, d'Adrià Recasens. Bon dia, què ens proposes avui?
Bon dia, Manel. Doncs mira, comencem amb Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra, doncs que arrenca demà, 22 d'agost, i fins al 7 de setembre. Tenim 17 dies intensos de Festa Major, amb un total de 66 actes, que inclouen 20 activitats prèvies, 42 actes de Festa Major i també 4 activitats complementàries. És un programa pensat per arribar a tothom i que combina la cultura popular amb una oferta musical i lúdica potent. Si et sembla, escoltem el Xavi Suárez, el regidor de Festes de l'Ajuntament de Torredembarra, que ens parla concretament sobre la presentació del disc de les músiques del Seguici com un dels actes destacats.
Aquest disc jo crec que té com a... com a interès principal el fet de deixar palès la nostra cultura i la nostra tradició com a torrenc, no? Perquè al final són les músiques del nostre Seguici que ens han acompanyat des de fa molts anys i que ens acompanyaran durant molts anys. Per tant, documentar tot això, la veritat és que és un petit tresor que podrem tenir tots els torrencs.
El més immediat que podem anotar, per exemple, serà demà divendres a les 11 de la nit a la plaça del Castell, Remembers Jordi 80 i 90, amb aquestes festes, Manel, que ja hem comentat que ens agraden molt, eh?
Molt bé, doncs festa que ens agrada moltíssim, i de Torredembarra a Tarragona, ara anem cap a l'Escala, Girona.
per anotar-nos al Vivendum Maridatges d'Història i Vida a l'Escala d'aquest dissabte 23 d'agost a les 7 de la tarda, una proposta per gaudir d'Empúries i del vi durant les nits d'estiu amb el mirall d'unes cultures que el van convertir en la sang del Mediterrani. Un viatge al capvespre amb sabó antic, el temps que els grecs i els romans, grans amants del vi, el van veure entre les seves parets.
Molt bé, i com serà aquesta activitat i quin preu té també aquesta sang del Mediterrani?
Doncs té una guia experta que ens conduirà. Els visitants doncs veuran l'esquitxada de la ruta amb les picades d'ull al passat i tres tas de vins de la Déu de l'Empordà, entre àmfores i olors de varietats ancestrals. 120 minuts de durada, una hora i uns 20 minuts, i 25 euros, ara que preguntaves el preu.
Molt bé, que inclou també aquesta entrada al jaciment. Doncs ens quedem amb aquests plans. Adrià, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I anem amb la cançó de l'estiu de l'any 92, any olímpic. Júlia, bon dia de nou.
Bon dia.
Quina cançó ens portaves tu? Aquest, Tractor Amarillo.
Tractor Amarillo.
Tractor Amarillo. Doncs jo avui contraataco amb un himne de l'amistat, també.
A veure,
que té també d'origen aquests Jocs Olímpics de Barcelona, que es va presentar com un dels grans himnes oficials de la cerimònia. Estic parlant d'aquest tema de Los Manolos, Amigos para Siempre. Aquestes Olimpiades, aquesta cançó que va marcar i va ser himne de tota una generació, d'aquesta alegria compartida d'obrir-se al món, no? Catalunya, Barcelona, arreu del món, i va ser tot un himne que a dia d'avui encara recorda. Marçal CC, amb què et quedes? Amb el Tractor Amarillo o amb els Amics per Sempre?
Mira, et recompensaré que ho hagis lligat també amb els Rumberos del Ventilador i farem Amigos para Siempre.
Amigos para Siempre. Júlia, aquí... no pares de perdre en aquest programa.
No, això està manyat.
No pares de perdre.
Cada dia entro pensant que guanyaré i surto plorant.
Doncs va, home, tampoc per tant. Va, amb aquests Amigos para Siempre acabem el programa d'avui. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Tornem demà amb un nou Obert per Vacances. Que vagi molt bé. Adéu. Ya solo sé vivir contigo. Un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos. La xarxa de comunicació local. Tu ets part de mi, la part que em fas. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia. Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció. I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte. Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions. Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc. Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits. Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres. Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos. També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre. I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura. Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat. Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. So tell me who I see.
música a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. This is karma's gonna get you. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together.